Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Pere Gilard. Avui està previst que comencin els treballs preliminars per començar demà a enderrocar l'edifici de 5 plantes afectat per aluminosi al barri de la Salut de Badalona. Aquest matí es començarà per tallar el subministrament dels serveis bàsics, llum, aigua i telèfon. L'enderroc del bloc es farà amb una tècnica manual per garantir la seguretat tant dels operaris com dels edificis més propers i es perllongarà diverses setmanes. En declaracions a la xarxa, el president de l'Associació de Comerciants Pau Pifarré, Javier Cabrera, ha parlat de la sensació de deixadesa i ha explicat els motius del seu malestar. L'escoltem.
La sensació pues, és un plan de deixadesa, però no d'ara, no? Si suposo que això ve dels governs anteriors. Són edificis que són privats, però clar, estan ocupats, la gent crec que econòmicament no estaran bé i no podrien fer un plan de manteniment. O sigui, jo crec que aquí seria els governs o la part de l'administració que se tindria que ocupar. N'hi ha diversos, en Calderón de la Barca, pues, algun edifici d'aquest està també bastant deteriorat. Per la part de Pifferrer també té molt de barraquisme.
Cabrera també adverteix que el problema podria afectar a mig termini a altres edificis del barri perquè hi ha molt barraquisme. Avui es procedirà al tall de les línies de subministrament de gas, aigua i llum, entre d'altres, de l'edifici situat al número 16 del passatge de la Torre, al barri de la Salut, i construït el 1967 amb vigues aluminoses. El cost dels treballs oscil·larà entre els 350.000 i els 450.000 euros i serà l'Ajuntament el que assumirà el cost en un primer moment. Més qüestions. El Consell Regulador de la Denominació d'Origen Penedès demana la retirada del projecte del polígon Can Vies. Més detalls des de Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Bon dia. Per la Déu Penedès, aquest projecte és incoherent, ja que impulsa un pla parcial industrial i logístic de 100 hectàrees a la plana penedesenca. Una plana amb una gran activitat agrícola, d'un elevat valor paisatgístic i, a més, en presència d'una viticultura rica i viva. D'altra banda, també considera que iniciar plans directors destinats a magatzems logístics es contraposa amb el model territorial de la gran majoria de la població penedesenca i també amb el pla parcial territorial i el catàleg del paisatge de la vegueria Penedès. La denominació d'origen Penedès demana una moratòria a aspectes del seu territori que puguin alterar les futures decisions derivades del debat ciutadà sobre el pla parcial territorial. A més, aposta per proporcionar els mitjans necessaris per tota la societat civil perquè pugui participar en l'elaboració d'aquest document.
Gràcies, Eli. No ens movem d'aquest punt del territori, concretament al Baix Penedès, i és que anirà a judici l'home acusat d'abusar sexualment de dues nenes de 13 i 8 anys a Montmell, a la comarca, com dèiem, del Baix Penedès. Ens ho detallen des de Domenys Ràdio, Lourdes Meronyo. Bon dia.
Bon dia. Se li imputen els delictes d'abús sexual a menor de 16 anys amb la introducció de membres corporals i prevalença de relació de superioritat i un delicte d'abús sexual a menor de 16 anys prevalença de relació de superioritat apunta la Fiscalia. La vista concretament se celebrarà demà dimarts 5 de novembre al Palau de Justícia de Tarragona. Els fets se remunten a l'any 2015, quan l'acusat vivia amb un amic a la localitat penedesenca. Aquest amic explica l'escrit de l'acusació, tenia amb ell les seves filles menors d'edat, el caps de setmana alters i la meitat de les vacances. Amb això, l'acusat s'introduïa a l'habitació de les nenes de 8 i 13 anys, llepant-los als peus i dormint entre les dues abusant d'elles. Ara el fiscal demana 14 anys de presó pels dos delictes.
Gràcies, Lourdes. De moment, això és tot per ara.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Vols estar informat de tot l'esport local? A la sintonia 107.6 trobareu tota l'actualitat esportiva local i més. Cada dilluns i cada divendres, de 1:15 a 2 a les 2, parlem de l'esport que t'interessa en el Zona Mixta amb Ivan García.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Música mediterrània.
El corredor mediterrani.
La dieta mediterrània.
El caràcter mediterrani.
Els països de la Mediterrània.
Però del mar Mediterrani, qui en parla?
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
De dilluns a divendres a Ràdio L'Escala.
Navega amb nosaltres.
L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal? Com estan? Molt benvinguts. Comencem setmana, comencem també mes. De fet, ja el van començar, el que passa que nosaltres el comencem avui dia 4, degut a que sempre el primer dia del mes de novembre és festiu, i bé, i comencem aquesta primera hora del més calent a l'Aigüera, però sempre amb la companyia de la Cristina Cantal. Cristina, bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia, i bon dilluns i bon inici de mes, que com dèiem és la primera Aigüera d'aquest novembre del 2019.
Exacte. Comencem ja... Bueno, de fet, ja vam fer alguns alguns sants del mes de novembre, que el mes de novembre cada mes té un refrany i diu que per Sant Andreu, llarga nit i dia breu.
I, 30 I de quanta raó!
Vol dir que els dies ja, mica en mica, se va escurçant, fins que després ja fa a l'inversa, que es va allargant.
Sí, el canvi d'hora afecta, però veure que a les 6 de la tarda és fosc, jo crec que afecta més, Joan.
Mhm. Sí, sí.
Tu no? A mi...
No, veus, no m'afecta
no
mai.
No? No et diu res? No,
jo sóc d'aquelles persones rares que ens agraden els dies així, que ens agrada més la fred que la calor.
Jo és que confonc el berenar amb el sopar. L'altre dia volia sopar a les 6 de la tarda i em va dir, què dius? Dic, bueno, anem a berenar. Anem a berenar. El que tenia era gana. Digue-li com vulguis.
Molt bé. També diu que d'aquests sants que celebrem, jo en sé una carretada, tanta gent que ens ha estimat i també ens estima ara. Bon novembre, que comences amb una festa tan gran, deixa bruixes i carbasses que et poden fer tan mal. És que és el refrany que hi ha sempre posat aquí. I el dibuix és el de el personatge de, bueno, octubre-novembre, com és la castanyera. Sí, bé, doncs penúltim mes de novembre, penúltim mes de l'any, el novembre, que també després ja repassarem el seu santoral. Molt bé, doncs, Cristina, què ens toca fer?
Doncs comencem veient quin temps fa per la finestra, mirem valors més concrets, et sembla?
Bueno, podem mirar per la finestra, si s'ha de mirar per la finestra...
Fa sol, sí, mirem per la finestra, fa sol.
Si s'ha de mirar, mirem, vull dir, això, cap problema, vull dir, en principi fa sol, però bé, ara hem de saber si aquest sol, després d'una estona, continuarà, o és d'aquests que només estarà... un momentet i després se'n va, perquè també hem tingut de tots aquests dies, que si pluja, que si sol, si de ventet, de tot. Molt bé, doncs ens anem amb el temps a les nostres estacions de referència. I anem fins a la closa de Llop i ens marca 14 graus en 6. Fins ara havia remuntat un xic, això, però ara ja tornem a temperatures baixes.
Sí, ja no arribem ni als 15,
Ai.
Bueno, a un lloc almenys, a l'altre arribem als 15, Joan.
Sí, 15 amb 6.
15 amb 6.
15 amb 6, amb una vegada... 14, mira, un grau de diferència. Un grau de diferència. Tu ara estàs arran de mar, comences a caminar... Ai, ja fa més calor,
Ja s'està més bé.
Ja està més bé, 15 amb 6, però és temperatura refrescant. El port, de moment, no passa res. La càmera web del port, de moment, no hi ha cap mena de moviment. La mar aquí es veu molt en calma... les barques que estan aquí avarades, però no, de moment no hi ha cap moviment de que ningú entri, ningú surti a aquesta hora del matí, ara quan són les 11 i 9 minuts. Molt bé, doncs això és el que tenim, els valors del temps que es marquen a aquesta hora com comencem, però anem a veure què ens explicarà en Sergi tant d'avui com demà per saber, doncs, si està al dia de tot el que ens espera, sempre, Cristina, amb un titular.
Sí, doncs tindrem aquest titular, que és que es mantindrà el cel variable amb nuvolades, estones de sol i algun xàfec passatger la propera matinada. Ai. Per tant, un dia d'aquests variables, és completament la paraula adequada. Pel que fa a aquest dilluns, 4 de novembre, tindrem unes temperatures màximes d'entre 18 i 20 graus i unes mínimes d'entre 10 i 12 graus. Pel que fa a l'estat del cel, ens hem llevat amb un cel serè de matinada i també aquest matí, que dèiem que veiem el sol per la finestra, però a partir de la tarda progressaran algunes nuvolades quedant un cel variable al final del dia amb un ambient més fresc, sobretot a primera hora del matí. Pel que fa al vent, garbí fluix de força 2-4 aquesta matinada i s'allargarà fins al migdia. Al migdia girarà a refrontall i al llarg de la tarda es mantindrà el gregal fluix. Pel que fa a l'estat del mar, arrissada fins a migdia, marejola a la tarda, apta per a navegació i per al bany, aquest mar que a dia d'avui està a 18,6 graus.
Perfecte, doncs això és el que tenim per al dia d'avui. I atenció, perquè el dia de demà, entre màximes i mínimes, no veiem cap dos. No arribarem al dos.
Ja no arriba.
Dos. Comença't a despedir, mica en mica, acomiadar del dos. Perquè tindrem entre 15 i 17 la temperatura màxima i la mínima entre 11 i 13. Pot ser que variï, perquè a vegades el temps fa això, baixades, pujades, però quasi de temperatures en dos, poques n'hi hauran. En quant a el cel nuvolat de matinada amb algun ruixat o plogint passatger. Al matí s'obriran clarianes i es mantindrà un cel variable la resta del dia. Entre mig dia i tarda es pot repetir algun ruixat, ambient de tardor. El vent variable de matinada amb domini de gregal de llevant molt fluix al centre del dia i tarda i l'estat de la mar arrissada durant tot el dia. També apte per el bany i navegació, i la temperatura del mar, amb aquests 18 graus en 6. No sé si era els que teníem la setmana passada, encara continuem amb els 18, no sé si 18 en 4.
Allà estava allà, no sé si era ben bé concretament 18 en 6, però sí, sí, estàvem per allà.
Per cert, a la Fira de Girona bé?
No les he trepitjat, pràcticament.
Què me dius?
No.
Què me dius? Si va sortir d'aquí escopetejada, que te'n volies anar cap a Fires, i ara...
És que no hi havia barraques.
Són denes.
Es va muntar la barraca general a la plaça del Vi, una de les notícies d'aquest cap de setmana, però bé, era d'esperar, no? La gent necessitava on reunir-se i poder celebrar aquestes fires de Girona, que ja van cloure ahir amb els focs. Ja han acabat unes fires diferents i especials.
Ha sigut molt estranyes, clar. És que allò que faltava alguna cosa i suposo que s'haurà notat per la gent jove.
Sobretot, suposo que sí. Tot i que t'haig de dir, a fires hi va tothom.
Sí,
a fires en general i a barraques també.
Però esclar, i aquell grup, aquell gent jove que quasi només els interessa el que és l'apartat de barraques,
sí,
no?
Sí, rarament els veuràs fent una gegantada a les 8 del matí, no?, per exemple, però sí.
Però bé, a veure, esperem que sigui només aquest any i aviam si es pot recuperar l'any que ve.
Més que res, perquè les entitats hi perden molts i molts diners, entitats amb les quals es subvencionen amb aquestes barraques pràcticament tot l'any. Havíem vist que fins i tot alguna entitat havia dit que durant 2 anys es podien mantenir amb els diners que feien durant les fires de Sant Narcís. Per tant, esperem que no tingui repercussions en el territori el fet que aquestes entitats no hagin pogut guanyar els diners que estan acostumats a guanyar.
I esclar, les barraques també no hi pot anar-hi tothom qui vulgui, perquè esclar, hi ha unes llistes d'espera i després...
Sí, és complicat,
És complicat poder-hi entrar, perquè ja sap que és un lloc que passa això, no? Que si tens algun projecte, estudiants, coses de final de curs, l'excursió de final de curs o altres coses, les entitats esportives o alguns sindicats així per mantenir-se, doncs, bueno, era allò que allà és una bona font d'ingressos, perquè allò és un no parar, les barraques,
Sí, durant sí, sí. Dies, negoci en fan segon, estic... Bueno, seguríssima.
Molt bé, doncs hem vist el temps.
Anem a veure actualitat.
Anem a veure què passa en el món mundial. Estem ja en campanya electoral i m'imagino que també els diaris se'n faran ressò, perquè crec que avui és un dels debats. Avui hi ha un debat. Avui
sí, Antena 3.
Molt bé, doncs anem a veure què ens diuen. Anem amb el resum de premsa i comencem per els de més proximitat, com són els diaris gironins. Cristina.
Doncs comencem, si et sembla, per l'edició gironina del Punt Avui d'aquest 4 de novembre, que obre amb aquest titular: estrès per la sentència. Afegeix que un 40% de les persones que participen de prop en les mobilitzacions i els aldarulls poden tenir angoixa, i que també s'activa per primer cop el protocol sanitari per atendre pacients planificat després dels atemptats del 17 d'agost. La fotografia principal en aquest cas gràcies per lo que estava mencionant, abans sí, de fer aquesta lectura de les portades, a aquest final de Festa Major de Girona, el Castell de Focs, doncs, que va tancar les fires del 2019 ahir al vespre, amb aquest titular, final de les fires i, entre cometes, diferents. Diferent. I bé, podem veure un moment d'aquí dels focs amb aquest riu que passa per sota el pont.
La fotografia és maca, per
la fotografia és preciosa.
Molt, molt ben encertada.
Fotografia de Lluís Romero, molt ben enganxada. I com que quan perd el Girona ho dic, pues quan guanya també ho diré, i a la part superior tenim una fotografia amb aquest titular.
Bombo i platillo, avui bombo i platillo.
El Girona es retroba amb la victòria, el debut de Pep Lluís Martí se salda amb un triomf al camp de l'Extremadura 1-3. I veiem a la fotografia petita, a la part superior, doncs un moment del partit. I bé, una roda de premsa que va portar polèmica perquè no li van deixar parlar en català. Van fer preguntes en català.
Sí, bé, va començar a fer una pregunta en castellà, després van començar en català i després, i aquí va haver-hi el lío, que deia perquè havien de fer les preguntes en castellà si els periodistes catalans dominaven els dos idiomes i l'idioma de la Lliga de Futbol Professional és el castellà, perquè havien de fer les preguntes en català. I ells deien, si nosaltres els hi hem fet, no hi ha hagut mai cap problema. Inclús hi ha un moment d'aquest vídeo que ha corregut per tot arreu, que l'entrenador, en Pep Martí, li diu al jefe de premsa del Girona, que teniu al costat, diu, si volen, faré una roda de premsa després només amb els mitjans en català. I després la noia que estava allà, que havia estat l'Extremadura, diu, els catalans que preguntin en català i els altres en castellà. De fet, els en castellà no van fer cap pregunta, suposo poder per la indignació que tenien, i després va continuar fent amb les preguntes als periodistes en català i ell responent en castellà perquè no el deixaven contestar en català.
Bé, coses que passen, sí. Hasta aquí hemos leído. Anem pel diari de Girona, si et sembla, que obre amb aquest titular: el 51,9% dels catalans aprova els Mossos i el 39,4% els suspèn. Afegeix també que la majoria veu greus els disturbis i suspèn la gestió de Quim Torra i Pedro Sánchez. Per altra banda, també que els espanyols consideren adequada la sentència i els catalans la veuen massa dura. I finalment que el 55% dels encastats a Catalunya demanen eleccions al president de la Generalitat. I la fotografia principal també és per al Girona, aquí podem veure Granell volant pels aires, bàsicament. Està fent aquí un supersalt, quan va fer el 0-1 Almendralejo, ho dic bé, amb el gran gol de falta. I amb aquest titular comença la remuntada.
Esperem que sigui així. Però no, el gol de falta va estar molt bé de l'Àlex Granell. I bé, sí, va ser un partit que va tenir diverses fases, però bé. L'important era aconseguir aquests 3 punts després de 2 resultats que no van ser gaire bons, però veurem.
Molt bé, i anem a veure l'avantguarda. Anem per als diaris barcelonins. Avui obre amb aquest titular: Barcelona es blinda fins al 10N amb un gran dispositiu contra les protestes. Afegeix que les forces de l'ordre afronten una setmana complexa que comença amb la visita reial. I la fotografia principal, hi veiem al Palau de Congressos de Catalunya, on els manifestants van tallar l'avinguda Diagonal davant d'aquest palau, on es va desplaçar un fort dispositiu policial.
Bé, això és el que portava el diari La Vanguardia. Continuem amb més diaris.
Anem a veure què ens diu el Periódico avui, i és aquest el titular: el 70% dels catalans veuen dura la sentència. La majoria considera greus els disturbis i la meitat recolza l'actuació dels Mossos. I la fotografia principal en aquest cas és per Márquez, però el germà petit. El germà petit, en aquesta ocasió el titular és Márquez, glòria per duplicat. L'Àlex, el germà petit, completa una temporada de somni i aconsegueix en Moto2 el seu segon títol mundial. I podem veure, com ho estaven celebrant aquí els dos germans, i Àlex Márquez, als braços de Marc Márquez, aquí amb tot l'equip a darrere, amb aquesta eufòria, per aquest triomf.
Exacte, eufòria també que s'ha traduït a Cervera, que també hi ha les penyes dels germans Márquez, i suposo que ara els esperen que arribin tots dos per fer-los sempre aquest realment que ho fan més en Marc, perquè està més acostumat, però l'Àlex de tant en tant, perquè la segona vegada que coincideixen tots dos, és curiós, perquè t'han coincidit tots dos com a campions, perquè l'Àlex sempre ha estat a la sombra del seu germà, però bé, també ha demostrat que com vol és una persona competitiva i amb ganes d'aconseguir títols, i aquesta vegada Marc Márquez a Moto2, no sé.
No sé
si després arribarà a fer el salt, o veurem tots dos germans competint a la mateixa categoria.
Sí.
Podia ser, també, no sé.
Impedint el pas a Rossi, no?
Exacte. De fet, hi havia aquesta disputa, ara no sé si ja estan, però bueno, sí que hi va haver-hi una època que hi havia aquesta disputa entre en Rossi i en Marc Márquez, i també que no, amb aquells enfrontaments que van tingué a dalt de les motos. Ara sembla que es havia calmat un xic més. Tot i que, esclar, Márquez li va treure tot el protagonisme a una de les persones que també anava a ser un d'aquests que aconseguís guanyar molts de títols, que se'l veia com era Dani Pedrosa.
Pues sí. Clar,
Dani Pedrosa es va trobar amb l'Àlex Marc, amb en
Márquez. I va dir, Márquez, me voy, que sí, lástima, però adiós.
I va haver de dir, no, penso que aquí no faré res, i aquest noi ve molt fort, jo ni puc pas competir, tot i que van compartir equip, però...
S'ha de fer un Àlex Cribiller, quan estàs sí. al cim et retires i sempre sí, quedes sí, com sí. el campió, no com el derrotat per un nen després, no?
Sí, sí, sí.
Va, anem a veure què ens diu Lara ja, finalment. Aquest és el titular. Catalunya paga un terç dels impostos mediambientals. Afegeix que el govern recapta 546 milions, la majoria a través del cànon de l'aigua, i que Madrid només ingressa 2,7 milions, 200 vegades menys. Bé, un d'aquests motius, suposo, perquè la gent també es mou pel carrer, una representació. Pel que fa a la fotografia principal, també veiem els dos germans Márquez en un altre moment, assenyalant-se un a l'altre aquí amb aquest moment d'eufòria, amb les boques obertes, i amb aquest titular, l'imperi dels Márquez. Àlex Márquez queda segon a Sepang,
sí.
Es proclama campió de Moto2 i torna a fer doblat amb el seu germà Marc, com el 2014, que ja va ser quan va passar. Doncs bé, potser sí que veurem un dia els dos Márquez a la mateixa pista. Ha d'anar pujant, vull dir que serà divertit veure què passa després.
Està bé, a veure si fa el salt i va cap a MotoGP.
Tu deies de la sombra, però també és una gran motivació, perquè realment dius, jo vull arribar a ser com el meu germà, o fins i tot superar-lo, i aquesta motivació segur que impulsa a l'Àlex Márquez a anar cada cop més lluny.
Clar, després també, si pugen, s'ha de veure si comparteixen equip o van amb equips diferents. Clar, si van equips diferents, hi ha la possibilitat que competeixin. Clar, si van amb el mateix equip, ja saps que sempre hi ha el pilot número 1 i el número 2.
El que s'ajuda, sí.
I si el pilot número 2 va davant i el dubo va darrere, ja després li fan l'ordres de xita fluixa que passi. Que ha de passar el número 1 a davant. Tot i que també a vegades és un xiu frustrant, perquè diuen, ostres, un dia que puc guanyar i tot això, però tinc el número 1 que m'ha ben bé darrere, si m'anés a 4 o 5 posicions enrere, dius, mira, ja poder arribarà quan jo hagi arribat a la meta i quedi campió. Però això són les estratègies que tenen els diferents equips, tant també de motociclisme com també d'automobilisme, que també sol passar això. Molt bé, per cert, per l'automobilisme no hi ha germans, veus? Així és que puguen competir.
Tens raó.
De fet, clar.
En Schumacher, no? Tenia...
Sí, havia tingut un germà. Sí, és veritat, Schumacher.
Bueno, encara el té, no?
Sí.
Vale.
Molt bé, doncs això és el que don de si la premsa, tot el resum de premsa dels principals diaris en català, i és el moment que anem a tot això.
Ho amanirem una mica, amb una mica de música.
Música d'anys 60-70, d'aquella que es feia en català, però no era de cantautors, sinó era més de pop-rock. I anem amb una de les que aquella època es donava a conèixer, com és Nuri Feliu, amb aquestes mitges brillants.
Molt bé,
imatges brillants. Nuri Feliu ens acompanya fins a les 11 i 26 minuts. Continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera. I després del temps, després de la premsa i d'haver escoltat aquesta cançó que ens portava la Nuri Feliu, és el temps de sants, aniversaris, notícies, refranys, cançó, curiositats, moltes, moltes coses. Vinga, Cristina, el mes de novembre suposo que també tenim amics, no?
I tant, aquí hem de felicitar aquest mes de novembre.
Avui, dilluns dia 4, Sant Carles Borromeu, Sant Fèlix de Valois, en català, Valois, Sant Vidal Agrícola, que diu Vidal Agrícola, i Santa Modesta.
Molt bé. Els Carles i els Fèlix ho celebren avui, Carles i Fèlix.
Jo em penso que Carles ho celebren avui. Jo
sí?
Diria, no sé per què m'adona que els Carles ho celebren avui.
Doncs si fem cas en Joan i és el vostre sant, moltes felicitats als Carles.
Carles, eh? Carles Borromeu, jo és que me sona que d'algú que és... Bueno, ja ho mirarem després.
L'expert ets tu, Joan, si no ho saps tu.
Les xarxes socials després t'ajuden i demà,
sí,
confirmem,
no?
Demà ho confirmarem.
Felicitats a tots els Carles.
Exacte.
Molt bé, i celebrar també doncs, els aniversaris, eh? Sí, sí. Tant dels oients que ens estigueu escoltant, que avui sumeu un any més, una primavera més a la vostra vida, doncs moltíssimes felicitats. I aquí també hem de felicitar avui, és un d'aquests personatges famosos, eh? Que sempre en fem ressò, com és el cas d'en Matthew McConaughey, que en fa 50, un número molt rodó.
Un actor dels d'aquests, que bueno, hem vist en moltes, moltes pel·lícules, i bueno, d'aquests 100 símbols...
És guap.
Sí,
és guap, no ho negarem. Sí. M'agrada Los fantasmes de mis exnòvies, d'aquest noi. Ho passa malament, pobre, la pel·lícula està bé.
Hem vist en diverses pel·lícules, i jo recordo't una dels que feia... De fet, no, com llegia la novel·la, no me l'imaginava doncs, amb ell. El que passa que ara no me recordo el títol del llibre ni de la pel·lícula, però hi feia d'advocat, que d'una nena... una negreta que la violen i ell la defensa aquesta nena i després ha de defensar el pare perquè el pare es carrega els violadors. I després ha de... amb una escopeta...
Ai, no l'he vista, ja la buscaré.
Sí, hosti, no me'n recordo del llibre. Però està bé, fa un bon personatge. És una de les seves primeres pel·lícules que va fer, Matthew McConaughey. Molt bé, doncs continuem.
I felicitem també a Ralph Macchio, que en fa 58 ja.
Encara té kit. Eh?
Sí.
Poner cera, polir cera.
Gran pel·lícula, la veritat. Sí, sí. I finalment Rosario Flores, que en fa 56. Oi, tala. Que bonito sentir que estàs aquí junto a mí. Ai, que bonito seria poder volar y a tu...
La Rosario Flores, que està protagonista, la veiem ara cada setmana en aquest programa de La Voz. La Voz Kids és una de les coach i ara ja estan en aquesta fase final de les batalles. I bé, també l'havíem vist diverses vegades participant en aquests programes de La Voz, tant a l'apartat sènior com a l'apartat... bueno, sènior serien ja les persones, ja no sé si són de 60 o 70 anys, com amb la mainada, com l'altre tipus de gent que hi participa, les tres modalitats que té aquest concurs que fan de televisió a l'hora de buscar noves veus i nous talents. Molt bé, doncs aquests són els que avui fan anys, també moltes felicitats per ell, i el sabies que avui, Cristina, parlem de Terminator.
De Terminator.
Què li passa a Terminator?
A veure, descobrim-ho.
Acaben d'estrenar ara una nova pel·lícula, Terminator.
Dos?
Què dos?
No sé, en Terminator 2?
El Terminator 2 ja van fer, no sé. Això ha tornat a venir, els protagonistes ja són grans,
sí.
Però bueno, és una altra nova pel·lícula que han volgut fer sobre aquest personatge. Però d'aquestes pel·lícules hi ha una curiositat que ara l'escoltarem en el Sabiesca.
Sabies que...
Arnold Schwarzenegger no se li va permetre fer el doblatge a l'alemany, la seva llengua materna, del seu propi paper a Terminator. La decisió es va prendre perquè el seu accent era considerat molt de poble per als estàndards germans i la productora va creure que seria molt ridícul tenir una màquina de matar del futur que torna en el temps i que parlés amb un accent de poble.
Complicats els alemanys, eh?
Contra l'accent no s'hi pot fer res, eh? Perquè se'ns veu d'una hora lluny, els que som de poble.
Sí.
A mi això em va passar... Saps que a mi m'agrada el tema del doblatge?
Sí.
I em van dir, tu mai podries fer una protagonista de Hollywood. Diu, tu series l'amiga del pueblo. Em va quedar claríssim. Vale, d'acord.
Molt bé. Cal dir que ell no és alemany, ell és austríac, eh?
Sí.
Austríac. I bé, mira, els devia agradar l'accent que tenia i...
És el que hi ha, és el que hi ha, no s'hi pot fer res. No s'hi pot fer res.
Molt bé, doncs anem ja per les notícies, a saber què passava ara fa un any, què hem passat, ens queda el refreny del dia i també doncs, la cançó. Bé, doncs, Cristina, què passava ara fa un any?
Doncs aquest era el titular. El Casal del Jubilat Jardí del Pedró ha celebrat un nou playback. La sala s'ha omplert de públic que ha seguit amb atenció les actuacions, totes molt aplaudides.
I anem a saber com ho explicava l'informatiu.
La sala d'actes del Casal del Jubilat es va omplir en una nova entrega del playback que ha arribat a la 12a edició. Ara fa 2 anys que el playback es va reunificar amb un únic grup que ofereix la seva actuació a finals d'octubre. Recordem que durant un temps se'n presentaven 2, el Segona Joventut i el de sempre del Casal. En aquest cas, tant un com l'altre, cada participant intervenia en com a mínim 2 actuacions i en alguns casos en 3, cosa que es va fer inviable i finalment es forçava el reagrupament. Com sempre, Josep Vilabrú va ser l'encarregat de les presentacions i mica en mica van anar passant els artistes per l'escenari. Gràcia Montes, Albano, Salomé o Manolo Escobar van ser alguns dels cantants que es van imitar, sempre amb alguns dels seus temes més coneguts. Cadascuna de les actuacions va ser llargament aplaudida pel públic, entregat fins al final. Amb la mitja part inclosa, l'espectacle es va allargar més d'una hora i mitja.
Bé, doncs això era el que donava de si ara fa un any, el playback, que també fa poc es va celebrar i també es va fer notícia aquí l'informatiu, aquest playback que any rere any es va fent aquí al Casal dels Jubilats, i com bé explica la notícia, hi va haver un temps que n'hi havien 2, fins que al final es va decidir que no feia falta, que amb un sol ja es complia tot aquest afer. Bé, això fa un any, en fa 5, Fluvià i pobles i una vida entorn d'un riu manyac i amable. Aquest era el títol del llibre de Joan Carreras, amb il·lustracions del pintor Lluís Roure, que obria aquesta setmana una campanya de finançament per la plataforma Verkami. Aquesta era la notícia que es donava ara fa 5 anys. I també aquest és un extracte de l'informatiu que en parlava de la mateixa.
Fluvià, pobles i vida entorn d'un riu manyac i amable, un llibre de Joan Carreras amb il·lustracions de Lluís Roure que ha obert aquesta setmana una campanya de finançament per la plataforma Verkami. El protagonista absolut del llibre és el riu Fluvià, pensat en la seva globalitat, des del seu naixement a les muntanyes del Collsacabra fins a la desembocadura a la Mediterrània, al terme de Sant Pere Pescador, en ple parc natural dels Aiguamolls. El Fluvià és un dels grans rius catalans que recorre íntegrament per terres gironines i és l'únic dels grans en rius sense cap embassament en tot el seu traçat, encara que presenti un elevat nombre de rescloses. En Joan Carreras, de Viladamat, n'és l'autor del text i de la fotografia.
Estem acabant de preparar aquest llibre sobre el riu Fluvià, és un llibre integral de tot el recorregut del riu, des del naixement a la vall d'en Bas a la Garrotxa fins allà on desemboca Sant Pere Pescador, aquí a l'Empordà. I tenim la intenció de això, presentar el riu com un nexe d'unió, no? Una separació o un obstacle, sinó com un nexe d'unió entre pobles, i presentem això, vull dir, i lliguem la fotografia, el text, les imatges, i passant pels 29 municipis allà del recorregut.
En l'apartat d'il·lustracions hi té un paper destacat el pintor escalenc Lluís Roure.
Bé, la meva participació en aquest llibre del Fluvià és, d'alguna manera, jo pinto tots els pobles dels municipis doncs, on passa el Fluvià. És una variació d'una temàtica molt variada, de colors, doncs, aquests colors de la Garrotxa, aquest pla mitjà, doncs, que pot ser, doncs, el Pla de l'Estany, i després a l'Empordà, doncs, que és a casa nostra o a casa meu.
Bé, doncs així ho explicava Lluís Enroure, l'il·lustrador d'aquest llibre, Fluvià, pobles i vida d'entorn d'un riu manyac i amable. I després de les notícies, Cristina ens toca el refrany.
Que diu així: hi ha qui dona un aglà per fer-te cagar un roure. I millor que ens ho expliqui en Víctor Pàmies, millor, perquè és curiós aquest refrany.
A veure.
Fes ta festa.
Dites i refranys. Amb Víctor Pàmies.
Hi ha qui dona un aglà per fer-te cagar un roure. La dita serveix per indicar que algú et vol donar una cosa amb la finalitat d'obtenir-ne una altra de més valor. En essència, és que algú et fa un petit favor amb la intenció d'obtenir un gran benefici. I ens hi trobem sovint, que la gent interactua amb nosaltres o fa coses amb l'esperança de treure'n una contrapartida i no pas desinteressadament, com caldria esperar. No és pas el mateix que dir un aglà fa un roure, ja que aquesta altra dita té el sentit que de coses petites esdevenen grans successos. Hi ha qui dona un aglà per fer-te cagar un roure.
Bé, t'has posat al dia d'aquesta, més que refrany, dita.
Curiosa.
Està bé.
És curiosa.
Està bé, també, si a vegades, esclar, els veus i dius, ostres, això què voldrà dir, però bé. Amb aquestes explicacions que ens fa en Víctor Pàmies, doncs,
ho acabes
entenent. Molt bé, doncs ja anem acabant, i com sempre ho fem amb la cançó del dia. Quin era el número tal dia com avui? Un 4 del mes de novembre de l'any 1994. El grup es deia Gun i la cançó, el War Hub. No sé si... ara no. Sabrem si tu des d'aquelles que havies escoltat, o potser no.
A mi no me sona, eh?
Espera, l'estribillo.
A la tornada, sisplau. El català correcte, passa'l. Your pretty lady is around the world. Got a weird thing to show you, so tell all the boys and girls. Tell your brother, your sister. No. Definitivament no.
Doncs aquesta era, tal dia com avui, número 1 a les llistes, els Gun, amb aquestes que podien dir paraules amunt, amb la traducció més o menys així d'anglès de Cadaqués.
Amunt.
Molt bé, doncs, Cristina, abans de marxar, ja saps, explica'ns avui al FAR quins temes tractarem.
Doncs comencem setmana i ho farem parlant de medi ambient amb el manual de lluita contra el canvi climàtic, un tema que està a l'ordre del dia. També ens passejarem per Eivissa per saber, doncs, com està allà tot el tema de la confraria. I, finalment, parlarem de la quota dels pescadors i del TAC, aquest total admissible de captures, doncs, amb diversos representants per veure, doncs, ben bé, què n'opinen.
Perfecte, doncs estarem atents. Jo crec que és curiós que en Lluís encara quedin pescadors, eh?
Per què? Què els
hi
passa?
No, Lluís, com que s'ha convertit. Veus Lluís en una d'ella molt diferent, però encara hi ha gent que dius que va a pescar, que s'aixeca aviat per anar a pescar, eh?
I clar que sí. Com no, si no, és una illa.
O poder que no va a dormir.
També pot ser. Doncs aquest és el resum. Aquesta tarda al FAR de 4 a 6 us esperem aquí a Ràdio L'Escala.
Perfecte, estarem atents.
Un petó.
També sou molt bona gent. Like
Més calent a l'aigüera.
Aquest era el número d'avui fa anys, l'any 1994. Anem repassant tots aquests números 1 durant tots aquests anys des que van començar, l'any 66, des que hi ha les primeres dades, fins a l'any 2019, que estem ara. Molt bé, continuem aquí el Més Calent a l'Aigüera, i ara és aquell moment d'escoltar la proposta que en fa la Montse Hidalgo amb aquestes entrevistes a un personatge anònim o conegut sobre la seva feina, tasca, objectius personals o col·lectius. I avui l'entrevistat és Ivonne Martín, que presenta el seu darrer llibre, La danza de los tulipanes, una novel·la negra ambientada a la costa basca de Urdaibai, reserva de la biosfera. Pot ser del tot interessant. Per això, doncs, ara és aquell moment que ens anem amb aquest un per un amb Montse Hidalgo.
Fluvià, pobles i vida entorn d'un riu...
No, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no. No era aquest, perquè el que hem de parlar ara, doncs, és per aquí. Ah, aquí.
Continguts en xarxa. Un per un, amb Montse Hidalgo.
Una mort violenta i cruel, retransmesa en directe per les xarxes socials, i una flor especial i delicada que posa el contrast. Amb aquest inici ens endinsem en un thriller on la bellesa del paisatge de la costa basca torna a contraposar-se a una història de conflictes i emocions. Nascut fa 43 anys a Sant Sebastià, aquest periodista que va posar veu al paisatge d'Euskadi a la ràdio i va impulsar la seva pròpia editorial de viatges, continua pel camí de la literatura i ens presenta avui La danza de los tulipanes. Ivonne Martín, benvingut, què tal?
Gràcies, molt bon dia.
Ivonne Martín, que parla així de bé el català perquè la seva parella és catalana, és de Tarragona.
Sí, sí, ens vam conèixer pues, en un viatge d'aquests que fem els bascos per Setmana Santa, que venim tots com cap al Mediterrani en busca de bon temps i de més, i ens vam conèixer a Salou, molt a prop del seu poble, i bueno, des de llavors, que ja fa 13-14 anys que estem junts, i que em passo bones temporades a Tarragona, a Mont-roig del Camp, que de fet és el poble on escric la majoria de les meves històries.
Digui'm que el crim amb el que arrenca aquest llibre a la seva imaginació, perquè jo personalment sóc incapaç de pensar que la realitat ho pugui superar, això.
Bueno, desgraciadament, malauradament, cada vegada que veiem les notícies veiem que la realitat supera la ficció, no? Però és veritat que el crim amb el que arranca el llibre és un crim molt brutal. Jo sóc des de sempre un apassionat dels trens. Bueno, per mi la felicitat és seure en un tren, anar llegint un llibre i deixar passar les hores, no? Llavors hi ha un tren que bueno, pues que discorreix per tota la Costa Basca i especialment en aquesta zona d'Urdaibai on es desenvolupa la novel·la, pues és especialment atractiu, i bueno, pues és aprofitant aquest tren com es produeix aquest assassinat, no? I bueno, pues la veritat és que per mi va ser un repte, perquè era, bueno, pues algo que a mi m'entusiasma, convertir-lo realment en una pesadilla, no? Però bueno, crec que d'alguna manera queda lograt.
Bellesa i mort des del primer minut en aquest llibre. Per què tants contrastos?
A mi m'entusiasma això. El contrast per mi és essencial, i és essencial en una novel·la negra en la que tens coses horribles, perquè òbviament van succeint pues, assassinats. Bueno, al final és una novel·la d'investigació policiaca, però crec que és molt important que hi hagi algo que ens enganxi també al paisatge. D'alguna manera, el que ho està llegint pugui desconnectar per un moment de tant horror i bueno, disfrutar una mica. I dir, bueno, vale, m'estàs matxacant molt, però a la vegada m'estàs descobrint un puesto que és fascinant.
Un lloc fascinant i que segur que molta gent hi ha anat en els darrers mesos, perquè des de que va sortir a Joc de Trons aquelles escales que pujaven a Rocadragón, doncs aquest punt de la Costa Basca, molt a prop d'on gira l'argument de la novel·la, és, jo diria, que punt de peregrinatge.
Total, total. S'ha convertit Sant Juan de Castelugatxe, el que era Rocadragón a Juego de Tronos, s'ha convertit en un lloc que, bueno, de fet, ara, enguany, s'ha posat en marxa una iniciativa en la que has de demanar hora per poder anar. O sigui, ja no pots anar allí, deixar el teu cotxe i pujar. No. Perquè no estigui massa saturat, has d'entrar a la web de la Diputació de Biscaya i demanar una hora, no? I bueno, òbviament, Rocadragón o Castelugatxe té el seu paper a la novel·la, però disfrutarem molt més encara dels petits poblets que hi ha a la vora d'Urdaibai. Poblets petits amb molt d'encant, on la gent encara es saluda, es coneix, bueno, molt com el meu Mont-roig del Camp, però portats allí a la Costa Basca.
Tornem a aquesta novel·la, La danza de los tulipanes. És el fil conductor de la història, aquesta flor.
Sí, de fet és la firma, no?, que fa servir l'assassino per deixar una mica el seu constància de que ha sigut ell, no? De fet és una firma que de seguida a l'equip investigador pues le dona una pista que de fet no els fa cap il·lusió, i és que estan darrere d'algú pues molt metòdic, molt intel·ligent i molt pacient, perquè aconseguir tulipans en una floristeria és fàcil, però el que arriba a aconseguir el nostre assassí, que és crear la seva pròpia varietat de tulipà, i a més que això floreixi a la tardor, quan els tulipans són just de primavera, pues és una obra quasi maestra, no? I ja ens parla molt de que no ens enfrentem a un assassí qualsevol.
La seva primera víctima és una periodista radiofònica. És un gest també per la seva vinculació personal amb la ràdio?
Sí, bueno, jo vaig estudiar comunicació, vaig estudiar periodisme perquè des de sempre m'ha apassionat la ràdio. Llavors el meu somni pues era ser locutor de ràdio, o sigui, tindre el meu programa de ràdio, no? Després la vida m'ha portat per un altre camí. He sigut escriptor i sóc escriptor, però bueno, la ràdio sempre m'apassionarà i m'apassiona com escoltant. O sea, la ràdio per mi és algo, bueno, pues que va a la vida, no? Cada dia està ahí i bueno, la adoro i bueno, pues ahí està. És un, en realitat sembla tot el contrari perquè m'he carregat a la locutora, no? Però bueno, és un, pues lo mateix que he fet servir un tren, que és la meva passió també per matar-la, pues bueno, pues bueno, no sé, d'alguna manera, mira, les coses que m'agraden les faig malbé, no sé com ho faig.
Aquesta és la seva setena novel·la, no sé si conto bé.
A ver, una, dos, tres, quatre, cinc, sisena.
I a més, amb bones crítiques i molt reconeixement.
La veritat és que, bueno, he tingut sort. Al País Basc, des de que vaig treure la meva primera novel·la, El Valle Sin Nombre, però sobretot des de que va El Faro del Silencio, que és la meva primera novel·la negra, l'èxit ha sigut total. O sea, jo al País Basc, des de fa ja anys, pues estic entre els més venuts, els més llegits, els, bueno, pues la gent, bueno, estima lo que fa i que això és meravellós. I és veritat que fora d'allí pues pràcticament sóc desconegut. Fins ara les meves novel·les les editava jo mateix. Llavors tenien una distribució molt local i fora d'Euskadi pues no era quasi impossible trobar-les, no? I ara amb La Danza de los Tulipanes pues ja una mica la cosa canvia.
Home, canvia tant que sembla que se'n va a Alemanya, a França, a Itàlia, a Polònia, ja l'estan esperant, no sé si ha arribat.
La Danza de los Tulipanes sortirà, clar, ha sortit aquí a l'estat, en Plaza y Janés, del grup Penguin Random House, i s'han venut els drets d'adaptació per a aquests països, i sortirà al llarg de l'any que ve, i després hi ha altres països que, bueno, pues que estem en converses i també segurament sortirà, però bueno, em fa molta il·lusió pensar que de sobte un, pues no sé, un senyor que estigui allí segut a Amalfi, no? A un lloc tan bonic de la costa italiana, pugui estar llegint, no sé com lo diran, La Danza dei Tulipi, o no sé com es dirà, però estarà llegint sobre Urdaibai, sobre la pluja de la costa basca i sobre ertzanyes que investiguen, no? No sé, em sembla fascinant.
Doncs anem a compartir aquesta fascinació, si us plau. Escolli un petit fragment de la seva novel·la i comparteixi la seva lectura amb nosaltres.
M'agrada molt aquest tros, mira. Pensem que estem en un tren. Un penetrante chirrido acompaña la sacudida que mueve violentamente el convoy. A través de la puerta de seguridad se cuela el quejido de algún viajero sorprendido por la frenada. Santi clava los ojos en los de su mujer y lee en ellos un terror como jamás antes ha visto. Si pudiera ver los suyos propios, tampoco encontraría un mensaje más reconfortante. Es demasiado tarde. Un tren no puede detenerse en seco. Natalia está condenada.
Els llibres van del paper a l'audiovisual, de l'audiovisual tornen al paper. Jo no sé si Ivonne Martín es veu també passant per el filtre de l'audiovisual amb alguna de les seves històries.
Home, em faria molta il·lusió, la veritat, no? A vegades m'ho imagino i penso que aquests paisatges d'Urdaibai o alguns de les novel·les anteriors són realment tan fascinants, tan enamoren tant a la vista, que crec que quedarien magníficament a la televisió o al cine, no? Així que, bueno, pues jo, vamos, si algú vingués a oferir-lo, aplaudiria. I m'encantaria, posats a somiar, que es fes una premiera al Festival de Donosti, no? I anar jo allí amb la meva família i els meus amics a casa meva, no? Baixar just de l'autobús de línia i del barri i a veure la premiere de la meva novel·la. Seria fascinant.
Ivonne Martín, La Danza de los Tulipanes. Moltíssimes gràcies. Molta sort.
Moltíssimes gràcies.
Un per un.
El més calent a l'aigüera.
I després d'escoltar l'escriptora Ivonne Martín parlant d'aquest llibre, del seu últim, La Danza de los Tulipanes, ambientada a la costa basca d'Urdaibai, i bé, amb aquest moment que parlaven sobre la possibilitat de fer una pel·lícula i que s'estrenés allà al País Basc, sobretot al Festival de Donostia, Estaria bastant bé, suposo, per tot el que envolta el que és aquesta novel·la, sobretot aquest paisatge tan preciós que hi ha a la part nord de la península Ibèrica, a la Costa Basca. Molt bé, continuem. 11:57 minuts en aquest moment, i és aquell moment que anem a escoltar una de les protagonistes avui de l'apartat d'aniversaris, és en Rosario Flores, i amb un treball discogràfic que va fer l'any 2017, podríem dir, dels últims treballs en directe, perquè abans havia fet aquell, el Gloria a ti, en col·laboració amb diversos cantants. Anem a escoltar aquest, El son del tambor, amb Rosario.
Hoy tengo aquí mucha familia mía. Os voy a llamar a mi padre Antonio González, el pescailla. ¡Vámonos!
Y brillante.